la veu dels animals i la natura.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Un espai produït i dirigit per ONG ADA.
Tantas manchas de aceite en los mares y ballenas desapareciendo por falta de escrúpulos comerciales. Yo quisiera ser civilizado como los animales.
Estima'ls i cuida'ls.
Molt bon vespre i benvinguts un nou diumenge a la veu dels animals i la natura. Us fem, com sempre, abans que res, un repàs dels continguts que podreu escoltar avui. Doncs el programa d'aquesta setmana tindrà les nostres seccions habituals, les notícies, el Sabies què, les galeries dels ocells, fets i amistats destacables amb els animals i l'entrevista, avui amb la Míriam Planes, membre de la plataforma Aigua és Vida, amb qui parlarem dels nous projectes de gestió pública de l'aigua. Com és habitual, estarà tot ben amenitzat amb els espais musicals del Manel Casas i finalitzarem amb la lectura d'un fragment de l'encíclica ecologista del Papa Francesc. Tot plegat, uns continguts que us arribaran a través de les següents veus. Blanca Aranyó, Maria Sierra, Manel Casas i Jordi Gispert. I el control tècnic, Jordi Carretero. Comencem el repàs de notícies, com sempre, abans que res, aquí, a la veu dels animals i la natura, a Ràdio Estel, un programa dirigit i presentat per ONG ADA. 20.000 habitants de les Garrigues i del Segrià, a la demarcació de Lleida, no tenen aigua potable per l'abús de pesticides a l'agricultura intensiva. 25 municipis de les comarques de les Garrigues i del Segrià, a la demarcació de Lleida, van romandre el passat cap de setmana sense aigua potable. La restricció va sorgir després de detectar-se la planta potabilitzadora de Sarroca, que és la que nodreix d'aquest recurs a tots els pobles de la zona, la presència de dos pesticides, uns productes químics d'ús comú en els conreus que sobrepassaven en densitat el límit permès. En conseqüència, els prop de 20.000 ciutadans afectats es van veure obligats a comprar aigua embotellada per beure i per cuinar. Segons asseguren, no se'ls va oferir cap mena de subministrament alternatiu. La utilització de pesticides i d'herbicides en l'agricultura intensiva s'ha multiplicat de forma desmesurada, amb l'objectiu únic d'augmentar la productivitat. Les conseqüències negatives que aquestes substàncies comporten per al medi ambient, per la biodiversitat i per la salut pública són ja prou evidents. Cal tornar a una agricultura tradicional, lliure de plaguicides sintètics i més respectuosa amb la natura. I atenció, perill per les balenes a la costa entre Barcelona i Tarragona per col·lisions amb vaixells. Les col·lisions amb vaixells són la principal causa de mort de les balenes. L'associació Edmactub, que fa un seguiment dels cetacis al litoral català, adverteix que el principal risc de xoc se situa concretament a la costa del Garraf i és motivat per l'elevat trànsit marítim que circula per la zona. La seva ubicació concreta entre els ports pròxims de Barcelona i Tarragona provoca aquesta alta concurrència. Precisament, al Garraf s'hi han trobat diversos exemplars amb senyals d'haver patit greus ferides derivades de la col·lisió amb vaixells mercants, fet que demostra la severitat d'aquesta situació. Els científics constaten que aquests exemplars detectats són els que han sobreviscut, però recorden que la majoria de balenes moren poc després de l'accident. Consideren que gran part d'aquestes col·lisions podrien evitar-se, i és per això que demanen que es prenguin diferents mesures. Obligar a reduir la velocitat dels vaixells, modificar algunes rutes de navegació per passar més allunyats de les zones d'alimentació de les balenes i incorporar a bord observadors especialitzats en l'albirament d'aquests cetacis. Durant la primavera és quan es poden veure més mamífers marins a les costes catalanes, els rorquals comuns són l'espècie de balena més gran que habita al mar Mediterrani. Es tracta d'un animal protegit que es troba en perill d'extinció. La contaminació que pateix el mar i la crisi climàtica són les altres principals amenaces amb les quals s'han d'enfrontar les balenes i també la resta d'animals marins. I es desmantella un important tràfic de cadell de gossos provinents de l'Europa de l'Est. El Seprona, la unitat especialitzada de la Guàrdia Civil, ha desmantellat una banda que es dedicava a la venda de cadells malalts en una botiga de Girona, uns animals que eren comprats a criadors de l'Europa de l'Est, en concret d'Eslovàquia. Per tal d'eludir la normativa europea que obliga a vacunar de la ràbia els gossos als 3 mesos i abans de sortir del seu país d'origen, falsificaven les dates de naixement dels cadells i els feien passar per una edat major de la que realment tenien. De fet, la majoria d'ells no arribaven ni tan sols al mes de vida. Les fotos dels cadells es penjaven en una plataforma de venda online. Els compradors havien de desplaçar-se fins la botiga, on se'ls requerien més diners dels que prèviament havien pactat. La majoria dels cadells morien al cap de pocs dies com a conseqüència de no haver passat cap tipus de control veterinari durant la seva curta vida. Aquest tràfic ja feia anys que tenia lloc. La investigació es va iniciar a finals del 2020, quan la Guàrdia Civil va començar a rebre un gran nombre d'avisos provinents d'arreu de l'Estat. Uns advertiments que alertaven de la venda de cadells malalts procedents d'una botiga de Girona. Finalment, han estat detingudes 2 persones i 3 més estan sent investigades com a presumptes autores d'uns delictes que inclouen maltractament animal, falsedat documental, estafa i pertinença a grup criminal. Es calcula que en total la banda ha arribat a vendre fins a 7.000 cadells malalts en els darrers 4 anys. Són notícies que posen en evidència el lucratiu negoci que suposa la venda d'animals per internet. Esperem que serveixin per fer una reflexió al respecte. Recordem que sempre és millor adoptar que comprar.
Et preocupa el tracte que reben els animals? T'interessa la seva defensa i benestar? El teu suport és important i necessari. Col·labora amb nosaltres. ONG ADA, Associació Defensa Drets Animal. www.addaong.org. Telèfon 902 19 7600.
Sabies que reciclant el vidre estalviem un 30% d'energia i un 93% de matèria prima? La producció del vidre nou requereix d'una gran despesa energètica de combustibles fòssils, generadors de les emissions de diòxid de carboni que escalfen i contaminen la nostra atmosfera. Per les seves característiques naturals, el vidre mai perd la seva capacitat per tornar a ser reciclat, mantenint totes les seves propietats. El vidre també té la possibilitat de ser utilitzat moltes vegades abans de ser reciclat. Per totes les seves avantatges, el vidre és considerat un dels materials més perfectes i ecològics que podem utilitzar. 1 milió de tones de vidre reciclat estalvien 100.000 tones de fuel equivalents a l'emissió de 320.000 tones de diòxid de carboni. Per cada ampolla reciclada s'estalvia l'energia necessària per mantenir una bombeta de llum de 100 watts durant 4 hores. Recordem que el reciclatge és una de les aportacions més directes per afavorir la salvaguarda del planeta.
Galeria dels ocells. Avui, Abel Julien, expert en ornitologia, professor i divulgador a través del seu blog, ens ajuda a conèixer els ocells i els seus cants. Crec, Abel, que això en un clima de ciutat no seria gaire, no? Se senten com uns esquellots de fons.
Efectivament, bueno, els esquellots és el de menys, diguem-ne, perquè això, bueno, està gravat en algun lloc on hi havia vaques. però és un ocell que no tenim habitualment a prop. És molt abundant, això sí, però no és un ocell que tindrem a jardins, a prop de les persones, que no et vindrà a la balconada de casa, diguem-ne, sinó que és un ocell que el tindrem a boscos, sobretot pinedes, li agraden molt les pinedes, també les rouredes, i en canvi els inai, ja no diguem llocs d'arbres caducifolis, doncs no és gens habitual. Però en canvi en aquests altres llocs és molt abundant. El seu cant és simple, no és un cant melòdic, és aquesta ràfaga que hem sentit, però és molt fàcil d'identificar, és un ocell que en els cursos doncs és fàcil que els aprenents, diguem-ne, se l'aprenguin ràpid. És això, aquesta ràfaga d'aquest xiulet. És un ocell que és un gran migrador transsaharià, és un mosquiter, pesa uns 15 grams aproximadament, i aquest ocellet darrer doncs, es fa cada any 2.000 quilòmetres d'anada i 2.000 de tornada entre les seves zones de cria. Aquí a l'Europa, anem a dir, més seca, més mediterrània, i diguem-ne no entra a l'Europa humida, i fins a les zones d'hivernada sota del Sàhara, el que seria el Sahel i les zones aquelles de Nigèria, Níger, tot Costa d'Ivori, aquella zona allà. Allà passa l'hivern. És un insectívor pur, com passa amb moltes espècies d'aquestes migradores transsaharianes. Només menja invertebrats i, per tant, és d'aquests que arriba aquí a la primavera, aprofita la gran explosió d'invertebrats que hi ha aquí a la zona temperada, s'alimenta d'ells, i quan comencen a acabar-se els invertebrats, pum, com diuen a Girona, car del camp immediatament. És curiós perquè molts ocells són capaços de fer dues cries, dues niuades. Ell en fa una, el mosquiter pàl·lid en fa una, i acaba i se'n va. Que realment a vegades penses, ostres, realment, fer tants quilòmetres només per criar
per una cria.
I marxar. De fet, arriben a finals de març, principis d'abril, llavors està aquí abril, maig, juny, i el juliol ja els veus que ja comencen a desfilar. Per tant, realment, per aquests 4 masets justos, fer-se aquest viatge té mèrit.
Sí, sí. Déu-n'hi-do, un gran migrador. Tornem a escoltar aquest mosquiter pàl·lid, el seu cant, aquesta ràfaga.
Galeria dels ocells, amb la col·laboració de l'Abel Julien, expert en ornitologia. Més informació a www.aulainatura.cat. www.aulainatura.cat.
Ells són un mes de la família. Per això, si els tinc, els estimo, els cuido i vull saber el que necessiten.
La veu dels animals i la natura. Un espai informatiu i d'entreteniment de l'ONG ADA a Ràdio Estel.
I ara ens aturem, ens relaxem i escoltem el primer bloc musical de la mà de Manel Casas.
Hola, animalons, amigues i amics. Avui farem els espais del que es diu música instrumental. O sigui, sense cantants, tan sols orquestra. I per això hem escollit a qui no podia ser un altre com el Paul Mauriac, que es va passar tota la seva vida recollint la música lleugera de més èxits i donant-li sortida a la seva orquestra, que és molt comercial. El seu secret era molt senzill. El que seria abans la veu, el cant, doncs feia cantar els instruments. Com no hi ha cant, ara sí que us diré els autors. Escolteu Ponteio, del Edu Lobo, i Maria de Lou, del Ernesto Lecuona. Thank you.
Tornem a ser, bé, no hem deixat de ser, però teníem aquests moments musicals que sempre ens porta el Manel Casas i ara és temps per l'entrevista aquí a la veu dels animals i la natura, aquí al programa que presenta i dirigeix ONG ADA, l'ONG ADA fundada el 1976, es dedica a la defensa i protecció dels animals i la natura. Aquest programa es fa gràcies també a Ràdio Estel i és temps per l'entrevista, com dic, saludem. I ara presentem a la Míriam Planes. Míriam, molt bon vespre.
Hola.
La Míriam és coordinadora de la plataforma L'aigua és vida, que aglutina diverses entitats en defensa de l'aigua pública, perquè, bé, hem de parlar d'una altra victòria en aquest camp i en aquest terreny, que sempre parlem de desastres. Doncs avui podem parlar finalment d'una victòria, perquè la plataforma Volem l'aigua neta, clara i nostra d'Osona ha aconseguit un canvi de model de gestió de l'aigua a Torelló, que ha passat finalment de mans privades també a mans públiques. Ja són 6 municipis de la comarca d'Osona, en aquest cas, que tenen aigua en gestió pública. Després ho detallarem una mica, però abans, Míriam, defineix-nos una mica també què és la plataforma Aigua és Vida.
Doncs la plataforma Aigua és Vida fa ara uns 10 anys que caminem i estem formades per plataformes locals, com aquesta plataforma de Torelló, com la taula de l'aigua de Terrassa, com Aigua és Vida a Girona o Aigua és Vida Igualada, o el Moviment per l'Aigua Pública i Democràtica de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i també per entitats de defensa del territori, no? Més ambientalistes, com el Grup en Defensa del Ter, Ecologistes en Acció, la plataforma en Defensa de l'Ebre, i també entitats com associacions de veïns, com la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona o Enginyeria Sense Fronteres, entitats més de cooperació, no? Mm. I una mica el que ens uneix a totes aquestes plataformes o les línies en què treballem són dues. Una és per la remunicipalització i la recuperació de la gestió pública a les ciutats i pobles de Catalunya, i l'altra seria més una línia de protecció i defensa de la qualitat de les masses d'aigua, no? Rius, llacs, veure com es pot millorar l'estat d'aquestes masses d'aigua a Catalunya.
De fet, partim d'aquests dos... Dic que partim d'aquestes dues consideracions bàsiques, que és primer defensar l'aigua, la qualitat de l'aigua, que això també és un bé bàsic, també definit a nivell internacional, no? I després aquesta gestió, que aquesta gestió hem de dir que Catalunya encara es conserven un 80% o més d'un 80% dels casos en mans privades.
Així és. A Catalunya es dona una situació anòmala a la resta del món, perquè la majoria de la gestió a nivell mundial, el 90% de la població mundial rep aigua d'operadors públics. A Europa, el 80% d'europeus rep aigua d'operadors públics. A l'estat espanyol, el 50% de persones reben aigua d'operadors públics, i quan arribem a Catalunya, doncs resulta que menys del 20% dels catalans rebem aigua d'operadors públics. Al revés, més del 80% rebem aigua de mans d'operadors privats, perquè hi ha hagut una privatització lenta però constant dels últims 40 anys, podrem dir, no? Als anys 70-80 hi va haver una onada liberalitzadora i privatitzadora arreu del món, i aquí a Catalunya doncs la incidència va ser molt alta, no? I encara a dia d'avui dura aquesta privatització de l'aigua.
I posant en context, per què ha succeït això, per exemple, al nostre territori i no en altres territoris? Com és que hi ha hagut aquesta evolució perquè hem deixat fer una mica totes les mans privades, i per què més aquí que en altres territoris?
Doncs en altres llocs hi va haver un moment de... quan hi van haver epidèmies de pest a principis del segle XIX, diverses epidèmies que des dels ajuntaments a les grans ciutats, sobretot, es va decidir remunicipalitzar, no? crear per primer cop el servei públic, perquè els serveis d'aigua en la majoria de casos havien estat iniciats per operadors privats, però aquí a Barcelona, a Catalunya, no es va arribar a donar mai aquesta remunicipalització, no? Perquè hi va haver un lobby ja en aquell moment per part de les èlits per protegir la gestió privada, i això és és una herència, no?, que encara ens dura avui en dia i que s'ha anat estenent a la resta del territori en els últims anys.
És molt important aquesta remunicipalització, com diem, amb la que incidirem i definim això que s'ha produït, per exemple, a Osona, que suposo que vosaltres també, evidentment, veieu com una victòria. Bàsicament, per exemple, el passat dimecres 20 d'abril hi va haver la celebració i la inauguració institucional, com dic, a la plaça Vella de Torelló i després a l'Ajuntament d'aquesta nova remunicipalització. Per tant, passar de mans privades a públiques la gestió de l'aigua, en aquest cas a càrrec de la nova empresa pública d'aigua en baixa del Consell Comarcal d'Osona, que és Onaigua. La novetat en aquest cas, perquè ja hi ha molts altres municipis, afortunadament, que tenen l'aigua sota gestió pública, però en aquest cas la novetat és que és el Consell Comarcal qui ho assumeix, no? Per tant, també són molt bones notícies des d'aquest sentit i un model a seguir.
Exactament. Celebrem, creiem que és una gran victòria que sigui el Consell Comarcal d'Osona el primer Consell Comarcal que fa una empresa de subministrament d'aigua en baixa. Ha estat un procés llarg, també s'ha de dir, no? No és fàcil i, per tant, cal felicitar la voluntat política que ha permès dur a terme, no? Tant la voluntat política com la voluntat tècnica, perquè i també la voluntat ciutadana, no? que des de la plataforma ja el 2016 es va fer la primera roda de premsa denunciant que s'acabava la concessió i que, per tant, s'havia de treballar per remunicipalitzar. Perquè és important explicar que així com privatitzar és molt fàcil de fer, es pot fer qualsevol dia de l'any, qualsevol any en el moment que un govern decideixi fer-ho, remunicipalitzar és molt més difícil. En aquest cas a Torelló s'ha hagut d'esperar a que s'acabés la concessió i s'ha hagut de treballar durant molts anys per poder preparar doncs aquesta traversió del servei i aquesta creació de l'empresa pública.
Perquè aleshores, les gestions privades van per contractes amb diferents anys, no? És a dir, anys de durada que s'acaben. Per exemple, 25, posa-li, no? S'acaba aquest any i a partir d'aquí o es renova aquest contracte o s'obre doncs, aquest impàs, que és l'oportunitat, no? Per passar a gestionar-la de manera pública.
Sí, de fet, a Catalunya, a Torelló no és un cas aïllat. Hi ha molts contractes entre 20 i 30 anys, no?, que casualment doncs, es van fer anys 80, anys 90, i per tant ara finalitzen. No? I entre d'aquí al 2030 penso que són més de 150 municipis que acaben concessió. I per tant aquest pas que ha donat el Consell Comarcal d'Osona el poden seguir molts altres municipis.
De moment, a Osona, el darrer incorporar-se, com diem, Torelló, són 6 municipis, ja sobre amunt el 2014 i actualment també Torelló, Balanyà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Vicenç de Torelló i el Brull ja passen a tenir aquesta gestió pública. Hi ha tot aquest potencial d'oportunitat, com diem, amb tots aquests municipis que acaben contracte. Com es treballa, per exemple, des de la vostra plataforma per intentar que aquests contractes que s'acaben acabin derivant en noves remunicipalitzacions?
Doncs ja disponible, no? Fa anys que vam fer i anem actualitzant un mapa, bueno, diversos mapes a la web d'Aigües Vida. La web és www.aigüesvida.org i si entreu allà es pot veure municipi a municipi de Catalunya les dades que coneixem, no? Quin tipus de gestió té el municipi, quina empresa fa la gestió, si és pública o és privada, i quin any s'acaba la concessió, si ho coneixem, perquè això són dades que hem hagut d'anar preguntant una a una als ajuntaments i ens ho han anat dient, però no les tenim totes. Però en el cas que ho sabem, sí que posa l'any que s'acaba la concessió. I també, si els municipis han decidit ja remunicipalitzar i estan en el procés, o si han remunicipalitzat. Són diversos mapes que ens van donar tota la informació i, a més, hi ha un Excel on hi ha tota la base de dades. Per tant, és molt accessible, no?, perquè qualsevol persona pugui anar i consultar els municipis, el municipi on viu o municipis del voltant i saber quan s'acaben les concessions per poder posar en marxa campanyes de municipalitzacions. Així és com durant els últims anys hem anat treballant per poder posar les dades que no són públiques a l'abast de la ciutadania, dels electes i de tothom que tingui interès per aquest tema.
Mm. El que passa que aquí hi ha tot un entramat privat, us recordem que som a la veu dels animals i la natura, per no despistar a ningú, que som aquí a Ràdio Estel, i que estem parlant d'aquesta nova victòria a Torelló, en el cas de remunicipalització de l'aigua pública, i que parlem amb la Míriam Planes, que és coordinadora de la plataforma L'aigua és vida, que agrupa diverses entitats en defensa precisament d'aquest bé, tant de la qualitat com també de la gestió pública de l'aigua. Com dic, hi ha molts casos en què ajuntaments han buscat o han intentat tirar pel camí, fins i tot ja hi són, d'aquesta remunicipalització de l'aigua, però aleshores s'han trobat amb tota l'ofensiva judicial per part de les entitats privades i això ha frenat una mica, també.
Sí, és una estratègia que principalment posa en marxa Aigües de Barcelona, que és l'empresa més gran, que gestiona més municipis de Catalunya i que té com a pràctica habitual denunciar sistemàticament aquelles decisions democràtiques dels ajuntaments que amenacen els seus beneficis, bàsicament. Això és el que fan quan s'oposen als processos de remunicipalització. En realitat, el que estan defensant són els seus dividends, no? I els seus interessos privats. Però és una estratègia que el que fa justament és dir a tots aquests municipis que abans us comentava que acabaven concessió en els propers anys i que poden decidir emprendre la recuperació del servei, no? per poder tenir més capacitat de decisió sobre els serveis de l'aigua als seus municipis, doncs el que fan aquests processos d'intimidació, aquestes denúncies, doncs és fer por, no? Al final, fer por en processos judicials que són llargs, que són costosos i que per ajuntaments petits molts cops són inassumibles, no? I per tant, mecanismes com ara el del Consell Comarcal, no? Com el que ha posat en marxa Torelló de fer una empresa pública a nivell de Consell Comarcal, fan que els municipis més petits també puguin fer front aquests processos judicials que molts cops són costosos. Uh-huh. Però que al final és una estratègia per frenar aquest canvi de paradigma que ja s'està donant a Catalunya, perquè en els últims anys vora 300.000 habitants de Catalunya han canviat de tenir gestió privada a tenir gestió pública, no? Recordem que ja són més de 20 remunicipalitzacions, 26 amb aquestes últimes 6 que s'han incorporat, i, per tant, és una tendència que ha vingut per quedar-se, perquè en el futur, no, amb el canvi climàtic, amb la previsió que tenim de cada cop tenir menys disponibilitat d'aigua, l'aigua serà un recurs, és imprescindible per la vida, i, per tant, cada cop més els ajuntaments i les administracions s'estan adonant que és important tenir-ne control sobre ell.
Definim una mica què vol dir aquest capital privat, perquè, és clar, parlem d'aquestes querelles, demandes, accions de defensa que moltes vegades es basen en fets que són de democràcia participativa, no? És a dir, denunciar, per exemple, doncs, consultes populars de cara doncs, a aquesta gestió de l'aigua. Per tant, és com deies, potser, Míriam, és més fer por. Qui domina el panorama de la gestió privada de l'aigua a Catalunya? Bàsicament és una empresa, bàsicament és Agbar.
Exacte, bàsicament és Agbar, és Aigües de Barcelona, que és una empresa transnacional. Recordem que, tot i que tingui nom d'una ciutat de Catalunya, és una empresa que és transnacional, de capital francès, que de fet ara abans pertanyia a Suez, però ha estat comprada per Veolia, que és l'altra gran multinacional francesa en el món de l'aigua. I, per tant, és una empresa que opera en molts països diferents. No només a Catalunya, opera a Colòmbia, a Mèxic, a Senegal, a Xile, operava també a Argentina. Mm-hmm. I, per tant, això el que li permet és acumular una sèrie de poder econòmic, al final, que fa que pugui fer front a aquests processos judicials sense que li suposi uns grans costos, no? Perquè al final el que fan és reproduir el mateix procés als diferents municipis, fent que per ells doncs, sigui una estratègia que els fa possible doncs frenar aquests processos que, com deia, són un canvi que han vingut per quedar-se, no? Que és un canvi de paradigma que s'està donant als ajuntaments i que, bueno, sí que posa en joc els interessos i els beneficis que aquesta empresa està fent durant molt de temps amb la gestió de l'aigua a Catalunya, no? I, per tant, és normal que hi hagi aquesta reacció, però des dels ajuntaments també s'han de buscar estratègies per poder frenar-ho i poder permetre que recuperar els serveis de l'aigua per la ciutadania, no? I no perquè una gran empresa multinacional pugui fer beneficis.
Parlem exactament de què ens afecta a nosaltres, també al medi natural, però deixarem aquest apartat per altres consideracions, però a nosaltres d'entrada ens afecta amb un sobrecost. És a dir, aquestes empreses busquen, Agbar, en aquest cas, busca els beneficis, no? I, per tant, ens cobra també coses que potser no haurien de ser-hi a la factura.
Exacte. Hi ha una maximització de costos, això està documentat en informes de Nacions Unides. L'últim informe del relator de Nacions Unides sobre dret a l'aigua i privatització deixava clar que un dels tres factors que repetien en totes les privatitzacions era la maximització dels beneficis i incloure costos que en una gestió pública no estarien, com ara, per començar, els beneficis, però també la publicitat. Segurament a Torelló i a molts altres municipis d'Osona haureu vist campanyes publicitàries els darrers mesos, el darrer any, no? Explicant la gestió excel·lent que fa Sorea o Agbar, quan en realitat els habitants no podem decidir quina empresa escollim per la gestió de l'aigua, no? Però tot i així, sí que veiem moltíssimes campanyes publicitàries a televisió, a la ràdio o a les marquesines d'autobusos.
O, de fet, tinc aquí una factura, Míriam, Aigües de Barcelona, la gestió responsable. És el títol del costat, no? Per tant, a la mateixa factura ja hi ha aquesta publicitat.
Exacte. Però, en realitat, el que fa aquestes empreses, no? I en concret aquesta, és que, per exemple, quan han de subcontractar serveis, sempre ho subcontracten a les empreses del seu mateix grup empresarial, amb la qual cosa ells mateixos posen el marge de beneficis que volen i en molts casos ens trobem amb preus que doblen les tarifes de mercat d'altres, doncs en el cas de laboratoris o en el cas d'empreses que fan obres o d'altres serveis o en el cas dels comptadors. I això és una lògica que es repeteix i que a més fa que les empreses locals no tinguin joc a l'hora d'accedir a proveir aquests serveis, no? Que això amb la gestió pública, la idea és que no succeeixi, que per tant s'obrin licitacions públiques de tots els serveis que s'han de proveir a l'empresa comarcal, per exemple, i que per tant petites empreses locals puguin accedir a aquestes licitacions i a proveir aquests serveis.
També, i torno a recalcar, feies esment d'aquest informe especial del relator de l'ONU sobre els drets humans, de Pedro Arrojo. L'informe, que podeu consultar també, es diu Riscos i impactes de la mercantilització i la financiarització de l'aigua sobre els drets humans, a l'aigua potable i al sanejament. És molt llarg, però bé, ho podeu trobar també. Per exemple, crec que al web vostre mateix, d'Aigües Vida, hi ha també una menció. És un informe important també perquè bàsicament el que diu i alerta és de que aquesta mercantilització de l'aigua pot dur a catàstrofes. De fet, ja n'està duent. I que, bé, que hi ha nivells en l'ús de l'aigua i que el nivell prioritari és la vida. La vida que serveix a les persones, és un bé bàsic, no? I que, per tant, aquí s'hauria de prioritzar. Una gestió pública de l'aigua pot garantir que aquest primer nivell bàsic i prioritari, és a dir, l'accés a l'aigua potable per a la subsistència, sigui gratuït?
Doncs sí que ho hauria de permetre, sobretot per les persones vulnerables, no? Hi hauria d'haver una tarifació social, no? que el que faci és permetre que el primer bloc, o sigui, almenys 3 litres per persona i dia, que és el que des de Nacions Unides es recomana, pugui ser gratuït per totes les persones vulnerables. i...
Clar, és, vaja, és el que hauria de ser, no? És aquesta gratuïtat, com a mínim, aquesta ajuda per a aquelles persones que no, bé, que són més vulnerables. I, en canvi, des de l'empresa privada no es prioritza, diguem-ne, aquest dret universal ni cap dret humà, sinó que es prioritza el negoci. I, per tant, s'han tallat subministraments simplement perquè hi havia gent o hi havia persones que no podien pagar aquesta aigua, no? Per tant, això és greu.
Sí, al final el que es pretén amb la remunicipalització és que els municipis puguin tornar a tenir el control i la capacitat de decisió sobre les inversions o la priorització d'accions en el servei del cicle de l'aigua, tant amb la tarifació social, en poder tenir una tarifa i una accessibilitat per tothom, com a l'hora de decidir d'on ve l'aigua, no? I quines fonts... com es mantenen les fonts per poder proveir aigua, no? També a la ciutadania en un futur, perquè recordem, no? I d'això en programa segur que en parleu, que necessitem aigua per la vida, per les persones, però també necessitem cuidar els ecosistemes i que els ecosistemes tinguin aigua perquè ells són els que ens proveeixen l'aigua per la vida de les persones. Per tant, hem de pensar en les dues direccions, no? I mentre una empresa privada sempre el que vol és poder vendre més per poder tenir més beneficis, en el cas d'una empresa pública que mira per al sosteniment de la vida, aquí es poden fer altres polítiques, no? Polítiques d'estalvi, polítiques de cura dels ecosistemes, perquè realment el servei sigui sostenible en el temps i no només el que es faci és maximització de beneficis.
Hem de recalcar que en aquests processos de remunicipalització també es posa en marxa o s'intenta posar en marxa observatoris ciutadans que el que precisament tenen la intenció és aquesta, també que els ciutadans puguin decidir o puguin d'alguna manera bé, també controlar aquest procés de gestió de l'aigua des de les administracions i des de l'ens públic. Míriam, avui almenys almenys celebrem aquesta remunicipalització a Torelló, per tant a Osona, aquesta nova empenta del Consell Comarcal d'Osona, com dic, que ha de servir també de model a altres punts del territori, i l'objectiu bàsic, que és avançar cap a aquesta aigua pública. Podeu consultar moltes més dades tant al web d'Aigua és Vida, aiguaesvida.org, com també al web del que és l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública, l'AMAP, que és www.amap.cat, que engloba un total de 60 municipis del Principat de Catalunya. Míriam Planes, moltíssimes gràcies per intervenir avui, per explicar-nos una mica, parlaríem molt més, perquè és un tema molt complicat i que dona per moltes hores, però almenys espero que hagin fet un bon resum i que hagi servit. Míriam, moltes gràcies.
Moltes gràcies per convidar-nos i enhorabona a la nova empresa pública comarcal.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya.
Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial.
Cada diumenge, de 9 a 10 del vespre, a Ràdio Estel.
T'esperem.
I després de l'entrevista és hora de donar pas al segon bloc musical.
Estàvem amb l'orquestra del Paul Mauriat. És un francès molt proper a nosaltres perquè nasqué a Perpinyà l'any 1925 i morí el 2006, als 81 anys, també a Perpinyà. La seva producció és enorme. Doncs va estar 44 anys editant disc rere disc. Escolteu ara Yo soy aquel, del Manuel Alejandro. Recordeu qui el canta aquí? I la famosíssima Granada, de l'Agustín Lara. Menys mal que no escoltarem la lletra. Fins a la propera, si Déu vol.
fets i amistats destacables amb els animals.
Avui us explicarem Balto, el husky que va salvar una ciutat. Balto va ser un husky siberià que l'any 1925 es va convertir en l'heroi de Nome, una ciutat de l'estat nord-americà d'Alaska. En Balto era el gos que com a guia conduïa el trineu i amb l'ajut dels seus companys va aconseguir portar a la ciutat una antitoxina que salvaria la vida als seus habitants d'un brot de diftèria. El trajecte va ser d'una extrema duresa. Amb unes temperatures de 45 graus sota zero, va recórrer 1.000 quilòmetres durant 127 hores. Al Central Park, a Nova York, se li va erigir una estàtua recordant la seva lloable proesa. El cinema també el va immortalitzar com a personatge protagonista d'una pel·lícula d'animació estrenada l'any 1995.
Si tens un gos o un gat, recorda que censar-lo, identificar-lo amb el xip i la xapa és la teva obligació i que en cas de pèrdua, la identificació pot significar la seva salvació.
Per afrontar els problemes de fons que no poden ser resolts per accions de països aïllats, és indispensable un consens mundial que porti, per exemple, a programar una agricultura sostenible i diversificada, a desenvolupar formes renovables i poc contaminants d'energia, a fomentar una major eficiència energètica, a promoure una gestió més adequada dels recursos forestals i marins, a assegurar a tothom l'accés a l'aigua potable. Fragment encíclica Laudato Si del Papa Francesc sobre la cura de la casa de tots.
Yo quisiera no ver tantas nubes oscuras arriba.
Doncs finalitzem el nostre programa, ens acomiadem i us emplacem per al proper diumenge, de 9 a 10 del vespre, aquí, a la veu dels animals i la natura, la sintonia de Ràdio Estel.
Escrúpulos comerciales, yo quisiera ser civilizado como los animales.